El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Salutacions, benvinguts un dia més al protagonista de Ràdio Estel. I estem tots preparats perquè comencem a conèixer el protagonista del moment. Ja li donem pas a Joan Trias. Joan, què tal? Molt bona nit.
Què tal? Molt bona nit, Mercè.
Vinga, ens desvetlles qui és el protagonista d'avui?
Vinga, som-hi.
El protagonista d'avui és...
Mira, ell és una de les cares més conegudes i estimades de Catalunya. El seu paper com a presentador de l'exitós programa El Foraster l'ha fet més proper al públic que mai. Als seus 47 anys, Mas Ferrer és actor, director de teatre, guionista, locutor de ràdio i presentador de televisió. Va començar en el món del teatre de ben petit i anys més tard va fundar la companyia Teatre de Guerrilla. Mas Ferrer té una gran trajectòria amb 11 premis. Un dels primers el va rebre l'any 1999, Premi Sant Miquel del Públic per Teatre Total a la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega. Des de llavors ha arribat a guanyar fins a un Premi Ondas al millor programa de televisió no estatal pel Foraster. Ara, a banda de veure'l en la setena temporada del Foraster, que ahir es va estrenar a TV3, també el pots veure fins al 8 de desembre al Club Capitol amb l'espectacle Bona Gent, on fa còmplices al públic d'una obra improvisada amb converses amb la mateixa gent de la sala. A més, aquest desembre també el podrem veure presentant la Marató de TV3. D'on treu el temps Quim Mas Ferrer? No ho sabem. El que sí que tenim clar, abans de començar, és que Quim Mas Ferrer és molt bona gent.
El protagonista, amb Mercè Raga.
Doncs avui el protagonista també sí que és el Joan Trias. Joan.
Si em deixeu, sí, va.
I tant. Oi que el deixem, Quim?
Sí, maneu vosaltres, i tant.
Ah, escolta, tu també una entrevista, Quim.
Sí. Sí, sí, sí. A més, t'ho asseguro, no és allò que sigui una opinió meva. Tothom té una entrevista. I al llarg de la meva carrera, sobretot quan he començat a fer El Foraster o després amb l'espectacle Bona Gent, que el que faig és que el protagonista sigui la gent, gent anònima, te n'adones que és rotund. Tothom té una entrevista i tothom té coses interessants, coses que quan les expliques la resta ens interessen.
Fins al 8 de desembre et podem veure al Club Capitol, no? Amb aquest espectacle a Bona Gent. D'on va sortir l'espectacle i què hi passa?
Bona Gent és que no sé si faig teatre, jo no sé què faig. Ja arribo, no, ho dic de veritat, perquè Bona Gent rau una mica de la necessitat o de la idea, no sabria com dir-li, de fer un homenatge al públic. És a dir, el públic és una part imprescindible de tot espectacle. Sense públic no hi ha teatre, però és que sense públic no hi ha música, no hi ha pintura, no hi ha cultura. Si no hi ha un interlocutor que miri un quadre o que escolti una cançó o que llegeixi una novel·la, no apareixen ni arts escèniques, ni literatura, ni música, ni res. Per tant, a mi, jo tenia ganes de fer això, de dir, ostres, la gent, el públic, agrair al públic i fer-los, en certa manera, un homenatge. I la millor manera de fer un homenatge al públic, partint del que tu m'has dit, que tothom té una entrevista, dic, doncs perquè els protagonistes, en lloc de ser dalt de l'escenari, que és el format convencional de teatre, perquè l'escenari no es converteix a baix a la platea, tot el teatre és un escenari i està ple de gent, d'actors i d'actrius, i el que fem és xerrar, conversar, compartir. El que fem és compartir. Per mi ara és el meu verb. El verb compartir és el verb que més m'agrada.
Com intueixes tu si la gent té ganes de xerrar o no?
No, de veritat és que és molt orgànic. No, tampoc no sé on hi ha una gran història al darrere. No en tinc ni idea. Però com que tothom té una entrevista, doncs vaig molt a tret segur, perquè, és a dir, tu preguntes a algú i aquesta persona et respon. Després hi ha gent que té moltes més ganes d'explicar que d'altres, gent que és molt més extrovertida, gent que és més introvertida. Bueno, és el ventall d'aquesta pàtina humana que tenim tots, i a partir d'aquí, cada dia és diferent, cada funció és diferent, perquè els protagonistes són diferents, fins al punt que hi ha... L'altre dia va venir una parella que han vingut 12 vegades. Diuen, clar, és que sempre és diferent. Dic, home, dic, fantàstic. Ja m'agrada molt això, i tant.
Joan, no sé si ho has escoltat en una entrevista, comentaves tu que hi havia un dia que hi havien tres embarassades,
sí,
a la sala, oi?
Sí.
I què va passar?
Recordo.
Perquè una d'elles el marit, em sembla que no la volia acompanyar, o què passava?
Mira, aquí em passa una cosa, i és que, per exemple, aquí al Capitol porto cap a una quarantena de funcions. Totes elles són diferents, perquè totes elles em passen coses, i ara hauria de rescatar una miqueta. Però si mal no recordo, això devia passar fa un mes o una cosa així, hi havia tres noies embarassades, però embarassades de tram final, eh? És a dir, 8 mesos ja, eh? Vull dir, per tant, que corríem el risc d'un part en directe, eh? I les vaig parlar amb elles, vaig conversar amb elles, i una d'elles em va dir que havia vingut amb la seva mare, les altres dues venien acompanyades del futur pare, diguéssim, i ella em va dir que havia vingut amb la seva mare perquè el futur pare no havia volgut venir a acompanyar-la. Dic, home, dic, perdona, 8 mesos llargs, a punt de parir, em sembla que, com a deferència, ell, encara que no li vingués de gust venir, hauries d'haver vingut.
Tocava,
no? Clar, hauria d'haver vingut, s'ha de ser allà al costat, no? I els que som pares això ho sabem, bueno, en fi. I, total, que ella, doncs, com que el futur pare no va voler venir, li va dir a la mare que l'acompanyés. Però jo vaig voler corroborar que el futur pare no hagués volgut venir. Li dic, passa'm el telèfon. I des del teatre mateix, en directe, vaig trucar en el company, en el futur pare, i ell va fer un gir la història, perquè de cop i volta ell va dir, com que jo no volia venir? Si jo estava encantat de venir, però ella m'ha dit que preferia venir amb la mare. És a dir, de cop i volta es va aixecar la llebre. Però clar, això és improvisat, no saps per què. Tothom aquí es va fumar un fart de riure. Però és que hi ha moments que rius, hi ha moments que t'emociones, hi ha moments que... Ostres, no fa gaire, una parella que vaig parlar amb ells i de cop i volta ell, amb els ulls negats, diu, puc fer un agraïment a la meva parella públic? I dic, oh, i tant. I ens va explicar una història, que és que la seva parella li va... ell tenia un problema renal d'un ronyó i la seva parella li va donar un ronyó. I ella és una cosa que li fa com cos, no vol explicar-ho gaire. I ell va dir, és que jo avui davant de 400 persones vull dir-ho. Es va produir allà com una mena d'emotivitat. Perquè, clar, les coses, quan les comparteixes, es fan grans. És a dir, nosaltres, ara que estem compartint coses amb els oients, es fan grans. Quan més gran és amb qui comparteixes, més gran és la història. Compartir una història en petit comitè, bueno, sí, pot estar molt bé, però el que es fa gran, imagina't en un teatre amb 400 persones, es va fer molt gran aquesta història. I cada dia, doncs, és... jo dic que faig un tastet de vida a cada espectacle, no? A cada funció de bona gent és una mica de vida. Riures i emocions, i també ens sorprenem molt.
Deies cada dia una història diferent, cada dia és diferent al teatre, per tant, no hi ha guió. Fem còmplices una mica la gent. Fins a quin punt és arriscat fer una obra de teatre sense guió?
Molt. És molt arriscat. És molt arriscat, però... de fet, quan vaig plantejar aquest espectacle, aquesta idea... a la producció de la producció executiva de la meva companyia, em van dir, estàs sonat, tio, vols dir de fer això? I dic, deixeu-m'ho fer, sisplau, va, provem a veure què... I és veritat, hi ha dies que dius, avui no hi ha hagut una gran història, però petites històries també ens interessen. Un dia va venir una senyora que diu, és la primera vegada que vaig sola sense el meu marit a un lloc. Avui feien futbol, el meu marit no m'ho volia acompanyar perquè feien el Barça, no recordo si era el Barça, sembla que era el Barça.
Vas trucar o no?
No. I de cop i volta ella diu, perquè ell no vol venir, diu, jo m'haig de quedar a casa.
Clar.
I diu, m'he armat de valor, una senyora devia tenir uns 75 anys, m'he mudat i és la primera vegada que vaig sol en un lloc. Aquesta història de valentia...
Són lliçons, també, no?
Ah, és que... no cal que sigui una gran... I llavors fa que sí que hi ha risc, però com que tothom té una entrevista... i aquest veig que serà l'emotiv de la nostra xerrada, tothom té una entrevista, vaig molt tranquil.
Ja sabeu, fins al 8 de desembre, al Club Capitol, amb l'espectacle Bona Gent, podeu veure a Quim Esferrer. Quim, tu vas néixer el 1971, correcte?
Diuen, sí.
Al municipi gironí de Sant Feliu de Buixalleu.
Correcte.
Que és un petit poble de la comarca de la Selva, amb 1.000 habitants, estem a 1.000?
Sí, no sé, hem arribat a 1.000 ja.
Mira, fem una cosa, et sembla si anem cap allà?
Ah! Ostres,
sí?
Anem-hi. Va. Home, m'agrada molt anar-hi allà.
Bon dia, alcalde.
Oi!
Bon dia.
Com estem?
Bé.
Què tal, Pep?
Hola, Quim, què tal?
Ostres. Hem arribat a 1.000 ja, Pep?
No encara.
No encara, ah, ja
no
em semblava.
No encara. 800 i escaig.
Ah,
sí. Fem una cosa, fem una mica de forasters nosaltres, si ens ho permets, Quim, o no?
I tant.
Amb l'alcalde.
Sí.
Qui us ha portat? Alcalde, quina és la relació que té a dia d'avui encara amb Quim Esferrer? Està molt vinculat al poble?
Molt. En Quim no ha deixat d'estar vinculat a nosaltres mai, no. I tant, com sí que el tenim. A tot arreu, sempre que pot, el tenim vinculat aquí. Bueno, i amb ell jo tinc, bueno, pues molt, molt directament.
Escolta, i Quim, què t'ha portat als orígens de ser de Sant Feliu, tu creus?
Home, cadascú és d'on és i t'estimes d'on ets, i jo personalment sí que és cert que la vida, doncs mira, ara m'ha portat a ser molt més per qui vaig a Barcelona, per temes de feina, però jo tinc molt clar d'on sóc, i amb en Pep m'agradaria explicar una cosa, perquè és que amb en Pep encara som els que portem la festa major de Sant Feliu.
Correcte, la comissió de festes.
Sí, i per tant, a part d'una relació d'amistat, doncs també encara tenim aquesta tasca anual d'intervenció, intentar que una festa major tan petita, perquè a Sant Feliu hi ha més parròquies, és a dir, la parròquia de Grions, de Gaserans i la de Sant Feliu, també la de Sant Segimon, que és un veïnat, cada una d'elles té la seva festa major, i això fa que la nostra festa major és molt petita, perquè és la festa major de relativament pocs habitants. Mm. I amb en Pep, doncs, estem l'alcalde, estem allà al capdavant. Jo, Sant Feliu, és que estaré vinculat a Sant Feliu per sempre, perquè senzillament me l'estimo. I llavors fa que quan tinc un dia lliure aquí, haig de pujar cap allà dalt, i tant.
Mira, li anava a preguntar al Quim, però li preguntarem a l'alcalde Josep Roquet, l'alcalde de Sant Feliu de Buixalleu, si quan veuen Quim per la tele, deixi'm preguntar-li, senyor alcalde, què en queda d'aquell nen de poble?
De què en queda? Bueno, home, en Quim... Sempre l'hem tingut aquí, per tant, jo quan el veig sempre dic, inclús bueno, quan fa el foraster i quan fa... És en Quim, vull dir, sí. No té... Jo crec que l'avantatge que té és que quan fa tot això, vull dir, és ell com a persona, no, ni fa obra, ni, sinó que és ell mateix, vull dir, el que coneixem aquí a Sant Feliu és el que surt per la tele.
Heu fet un foraster, per cert, a Sant Feliu?
No, i és, mira, és de les coses que surt sovint, eh? El que passa que el primer, el gran requisit del foraster, a Sant Feliu no es compliria, perquè
clar,
jo soc foraster. I llavors intentaríem buscar, a veure de quina manera es podria fer, que a mi personalment m'agradaria. M'agradaria, no sé si com a foraster, o trobar alguna fórmula, que sempre a l'equip em diuen, mira, doncs això podria ser, no sabem el foraster fins quan durarà, portem 7 anys, eh? Mm-hmm. Són molts anys amb televisió, un programa que hem passat ja dels 80 pobles visitats, però hi haurà un moment que s'acabarà, tot s'acaba en aquesta vida. Per tant, no sé si podria arribar a ser un bon final, mirar de fer alguna cosa en el que és el meu poble, que esperem que sigui d'aquí uns anys, perquè de moment encara té corda i la veritat és que està anant molt bé.
Josep, tu saps quin era el somni ocorrent de petit de Quim Masferrer?
El somni ocorrent.
Sí, ui, que li venia molt al cap.
Pues...
I té vinculació amb el poble, amb Sant Feliu. És així, oi, Quim?
Això és pregunta de nota, eh? Clar, és complicat.
Doncs la suspendré.
A veure, va, dona'ns el resultat, Quim.
Sí, això crec que ho he explicat públicament algun dia, o...
Sí.
Ah, sí? Sí. Val. No, jo tenia un somni recurrent, que és que a Sant Feliu, el nucli de Sant Feliu creixia. I que a mi em passava una cosa, i és que quan acabava l'escola, nosaltres anàvem a Arbúcies, i quan, és a dir, a l'hivern, tu arribaves a les 6, eres fosc ja a Sant Feliu, i ja no hi havia nens, no hi havia ningú. Només jo i la meva germana. I llavors el somni que tenia és que a Sant Feliu hi venien a viure més nens. I es feien cases, i aquestes cases hi havia nens, i que, per tant, quan tornaves de l'escola podies jugar amb ells. I jo em sentia una miqueta estrany respecte als meus amics i amigues de l'escola d'Arbúcies, que jo, quan em venia a buscar el meu avi per pujar cap a Sant Feliu, ells es quedaven allà i s'anaven a jugar als gronxadors i anaven a tocar timbres i anaven a fer això que fa la canalla. Per tant, el meu somni recurrent era... I el vaig somiar moltes vegades, eh? Era que el poble, el nucli de Sant Feliu, creixia i que hi havia més vida.
Josep, ho sabies, això no, eh?
No.
Primera notícia.
Ai, això ho vaig explicar en el programa...
El programa TV3.
El de la sí. Nierga, pot ser?
Exacte.
Els meus pares. Ara m'ha vingut, és veritat.
Sí,
és veritat.
Sí.
Per això, de cop, dic, d'on heu tret,
ens
això?
Ens hem documentat bé,
ostres,
eh, Joan?
Sí.
Moltíssimes gràcies, Josep Roquet, alcalde de Sant Feliu de Buixalleu. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui, el protagonista, eh?
Amb a vosaltres, per trucar-me. I encantat de ser-hi, ja ho sabeu.
Vinga, que vagi molt bé, gràcies.
Pep, ja hem de muntar una reunió per la Festa Major, eh?
Sí, ja.
Sí, ja hem de... Que passa el temps que...
Sí, que llavors ja saps que sempre hem de córrer.
Sempre hem de córrer, ja t'ho asseguro que sí. Una abraçada, Pep.
Que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, una abraçada.
Merci.
Adéu, bon dia. Adéu.
Quim, quan vam trucar...
Sorpresa, eh?
Ah,
sí.
Home, escolta'm.
Quan vam trucar a l'Ajuntament per parlar amb l'alcalde, jo crec que ens van dir una de les frases més boniques que jo he escoltat mai, que és Sant Feliu és un poble sense carrers.
Sí.
Com és viure en un poble sense carrers?
Doncs no es pot fer vida al carrer, perquè no hi ha carrers. No, és un poble molt atípic. És un poble que no arriba als 1.000 habitants, escampats amb 64 quilòmetres quadrats. Per tant, vol dir que hi ha una densitat de població baixíssima. On hi ha casa dels meus pares, que també hi viu la meva germana, només hi viuen 3 famílies allà. Els següents veïns, que és a casa d'en Pep Roquet, viu a 4 quilòmetres de casa meva.
Imagina.
És a dir, que en Pep és una miqueta més gran que jo, però no teníem relació, perquè ell viu en una casa de pagès a 4 quilòmetres. Això fa que aquesta peculiaritat doncs, també et doni un... que també t'impregni. A mi, la veritat és que, per exemple, per fer el foraster, m'ha anat molt bé ser d'un poble petit. I viure molt aquesta intensitat, i sobretot ser molt conscient que en els pobles petits passen coses molt grans. I això ho he pogut viure, és a dir, la festa major és una cosa molt gran, perquè tenim una comissió de festes molt petita, només som dos, l'alcalde i jo, però en canvi, quan hi ha la festa major, passa una cosa grossa al poble, no? I viure sense carrers vol dir, en certa manera, viure al bosc. I també viure molt en contacte amb la natura. És a dir, jo ara em passejo per allà i dic, ostres, aquí m'hem fet una cabana de petits, o aquí vaig caure amb la bicicleta, o, ostres, aquí amb el pare anàvem a seguir rastres de senglars, no? I tothom s'estima d'on és, i això és veritat, però a mi Sant Feliu m'ha marcat molt, molt, molt.
També vas fer d'escolanet quan eres petit. Què vas aprendre de mossèn Emili?
Sí. Ara pensava que diies, mossèn Emili, bon dia!
No hem pogut contactar
amb ell. No, és molt gran, mossèn Emili. Tinc contacte amb ell.
Més, veus?
És molt gran, mossèn Emili, sí, sí. I ell viu a Blanes i segueixo tenint contacte amb ell, tot i que ja és molt gran, mossèn Emili. Mossèn Emili era també un mossèn molt diferent. A mi, els de casa em van apuntar a fer d'escolar amb 4 anys. És a dir, jo no arribava a l'altar.
4 anys?
Sí, jo mirava per sota l'altar perquè no arribava. I llavors mossèn Emili era un mossèn que els sermons, els ferigresos, tenien dret a opinar. És a dir, tu, qui anava a missa podia aixecar el braç i dir, escolti'm, jo vull dir-hi la meva. Comentàvem La Clave, us en recordeu, La Clave? La Clave era un programa que es feia a Televisió Espanyola, en què hi havia una pel·lícula i després es feia un debat.
Sí.
Doncs a la missa de diumenge, La Clave es feia els divendres, el mossèn deia, qui va veure La Clave? Anem a parlar d'allò. Era un mossèn que, recordo quan va guanyar el Barça la Lliga d'en Ben Abels, que va acabar, era molt del Barça, i la missa aquella era dedicada al Barça, i germans, aneu-vos-en en pau, i visca el Barça! I clar, jo era petit, i a part de que mossèn Emili era un molt bon home, una gran persona, doncs va fer que jo vaig aguantar dels 4 fins als 14 anys, 10 anys, fent d'escolar. I a vegades, són coses que no sé, però a vegades penso que el fet de dedicar-me a aquesta feina, en bona part, ve perquè vaig tastar el que és la posada en escena a partir d'una litúrgia, com és un ritual, com és el de la missa. És a dir, jo recordo de molt petit que a mi em fascinava una gent que em venien a veure allà i que jo ja llegia les pregàries amb 6-7 anys i que per Setmana Santa el mossèn em donava la bota fumeiro i que jo feia així amb incens i tota l'església s'aixecava. Vull dir, aquesta cosa de la posada en escena, del ritual, que és la base del teatre, és la base de les arts escèniques. Jo vaig tastar-ho amb 4, 5, 6 anyets. Per tant, no sé quina part hi ha que després tingués aquesta inquietud de voler-me dedicar al teatre, no sé quina part hi ha de la meva etapa d'escolanet. Sí, sí.
Clar, però als 14 anys ja hi havies fundat la teva pròpia companyia.
Sí.
Gags a Saco.
Sí, Gags a Sac, sí.
A Sac.
Sí, sí, sí. A l'institut, amb dos companys més, doncs, vam fundar una companyia de teatre que fèiem animacions, allò, la festa de fi de curs de l'institut, la Setmana Blanca, abans de Nadal, i érem una miqueta els troneres de l'institut, i aquí ja teníem moltes ganes de crear coses, d'ensenyar-les, de mostrar el que teníem ganes d'explicar. Sí, sí, Gags a Sac.
Uh-huh. Ara parlarem del teu pas pel teatre, de com vas començar i tot, però volem que escoltis aquesta sintonia.
A veure...
Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy
que deixem
más
que arribi al
¿qué?
Estribillo, no?
La tornada.
Venga.
La
sí?
tornada.
Sí. A veure, sí? Et sona?
I tant que em sona.
Sí?
Mira-la.
Ara ens ho comentes.
Lugar para amar y soñar este fin de semana.
Home,
sí o no? Sí?
Sí, si em sona, eh? Sí. I tant, que em sona.
I tant. Chantal Llavina, molt bona nit.
Ai, va.
Vinga.
Bona nit.
Vinga.
Canta bé en kimono.
Què tal?
Què tal? Quina sorpresa.
No, sorpresa la meva. Tu sorpresa no, perquè tu, això, hi ha una conxorxa aquí.
Oh, i tant, sí, està tot planejat.
Sí, acaben de trucar l'alcalde, Chantal. És a dir, es va desfilant, que guai.
Clar, hem de repassar la trajectòria de Quim Masferrer. Aquesta sintonia, com la vas triar? Per què forma part de la vostra vida, si m'ho permeteu, Chantal, Quim,
sí,
de la vostra banda sonora?
Home, i tant. Sí, podria arribar a ser la banda sonora de la nostra vida o fins i tot la banda sonora que fa que després la Chantal i jo compartim la vida.
Imagina't.
I això explica-ho tu, Chantal, va.
A veure, doncs aquesta cançó, home, és molt simbòlica pel que dèieu, perquè jo treballava a Ràdio 4 i llavors deia, havíem de fer humor, no? I jo dic, qui és el millor humorista actor de Catalunya? Doncs el Quim Masferrer. I ens coneixíem de l'època del club, el vaig tocar, li vaig dir, vols participar? I ell em va proposar, doncs, fer unes excursions per Catalunya per ensenyar-me-la. I crec que la sintonia la va escollir ell, oi que sí? La va escollir,
sí.
Aquesta sintonia.
Sí.
I per tant, aquella ficció de que em anava tirant la canya a la ràdio es va convertir en realitat. I què vols que et digui? Doncs jo molt contenta de que el Quim sigui la meva parella, el pare de la Chantal. I què t'he de dir? Jo parlar del Quim és parlar per mi d'un gran actor i per tant estic molt contenta.
I aquí us tenim els dos. I aquí us tenim els dos, Chantal. Deixa'm fer una mica de sàlvame, va. En Quim, ai, sempre està de bon humor a casa o no?
Està de bon humor, sí. És a dir, jo crec que en Quim té una feina que és d'entregar molta energia al públic, val? Perquè ell quan fa el seu espectacle, ara, per exemple, amb bona gent, ha d'improvisar molt i també amb el foraster i a ser amable. I jo crec que ell és una persona doncs, amb bona energia, amb molta calma. I sí,
pots explicar la veritat, eh? Pots dir que, pots, Chantal, no siguis políticament correcte. Pots arribar a dir, no, mira, en Quim, doncs, a vegades a casa té una mica de mala llet. Pots dir-ho, pots dir-ho.
No, la gent es pensa que sempre està fent bromes. I no,
clar que no.
No, és una persona sèria, no? I jo crec que els humoristes o els actors que fan riure són a vegades persones sèries i solitàries, que també està bé.
Però això sí, jo sempre dic el mateix.
Un
electricista no està sempre arreglant coses.
És veritat, clar.
Un pastisser no està sempre fent pa de pessic. És a dir, sinó que i la nostra feina ens ha també el mateix. Jo sóc molt diferent de quan pujo a l'escenari que quan sóc a casa. Ara la Chantal parlava que sóc solitària. Jo necessito molts espais, precisament, perquè són els llocs on jo vaig a buscar la inspiració per fer espectacles i això. I, de fet, el que sí que tenim la Chantal i jo és que tenim feines molt semblants. Ella, periodista, que dirigeix i presenta programes de ràdio i programes de televisió.
Revolució 4.0.
Exacte, i això fa que, en certa manera, suposo que hi ha com una mena d'entesa de saber que
de connexió, no?
Exacte, que són feines que la gent fa que també et xucli molta energia, i a vegades aquesta energia fa que arribis a casa una mica més desinflat perquè te l'han xuclat molt, no? I, bueno, es tracta d'això. Portem ja una colla d'anys aguantant-nos, jo crec que bé, no?
Chantal,
sí.
Tu t'ho esperaves des del moment que... Bueno, perquè el Quim va començar fent aquesta secció, no?, sí, al programa de Ràdio 4. Chantal, tu eres conscient que passaria això, que arribaríeu fins a aquest punt?
Doncs no. Jo quan el vaig conèixer, és a dir, el Quim sempre ha estat un home atractiu, però, clar, quan el vaig conèixer no pensava que seria la parella de la vida. És a dir, que l'amor arriba quan no t'ho esperes, aquesta frase és total en el nostre cas, perquè no m'esperava que fos el Quim. El que passa que, clar, anàvem fent reunions, anàvem quedant, anàvem treballant, anàvem preparant l'esqueleta, anàvem preparant guions, i llavors coneixes la persona que hi ha darrere, no? I quan coneixes més i saps doncs, els seus valors, els seus principis, ell també em coneix a mi, doncs comença a sortir la xispa, no? I me n'adonava, quan anava fent ràdio, dic, aquí hi ha alguna cosa, jo mateixa, i mira, l'altre dia també m'ho va dir una persona de Reig, que ens escoltava fent aquesta secció i que hi havia una química molt bèstia quan fèiem aquesta secció. O sigui que, clar, no hi havia gairebé guió, improvisàvem, però hi havia una química bèstia que es va traduir la realitat, sí.
Chantal Llavina, periodista, presentadora de TV3 d'aquest Revolució 4.0. Moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres avui.
Moltes gràcies.
Vas a
comprar tu, Chantal, el sopar, o com ho fem avui? No, passo jo pel súper. Vale, 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 vale. La nena l'has anat a buscar ja, no? Vale, vale, vale. Ja està, ja està.
La nena l'has a buscar tu.
Vinga. Avui no tindrem ni nena ni sopar, ja ho veig a venir.
Mare meva. Moltíssimes gràcies, Chantal.
I felicitats per la vostra feina. I la ràdio, com sempre, és màgica. Ens vam enamorar del Quim i la ràdio és màgica. Per tant, visca la ràdio sempre.
Visca, gràcies, gràcies, gràcies.
Gràcies.
Vinga, adeu. Doncs, seguim avançant avui el protagonista.
Mare meva.
Mare meva, has vist les coses i les que han de passar encara, eh?
Barack Obama, bon dia.
Fem una cosa, noi, si us sembla, posem una mica de música.
Sí?
Així va. Ens calmem una mica. Adrià Puntí.
Oh, i, home.
Ull per ull.
Home, sí, l'Adrià Puntí per mi és dels meus... He passat moltes hores escoltant-lo i m'agrada molt, 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 molt.
Vinga, doncs et sembla si compartim
ull per ull,
amb el públic?
Dent per dent. Som-hi.
Perdo la por, però em tremola el pas. Qüestió d'orgull. Aixeco i no puc, un bon trau just al mig del sergent. Ull per ull, dent per dent, i saps si tots som vecs. Comissària sóc, no era ni un pam de nen. Oh, era un pam de nens. Que on guspires, plou però no et mulles, no cal supluig. Un Déu fent virolles, qui no plora no mama ni veu. Ull per ull, dent per dent, i saps si tots som ex. Comissària sou, no era ni un pam de net. Oh, no era ni un pam de net. Cops de puny, ulls de vellut, guerra de botonets. Per orgull, tu ets censor, no et vindrà d'un pam. Per orgull, tu ets censor, no et vindrà. Fora complexes, prou de modèsties, no et caldrà fer-te el gran. Mala memòria, falses històries d'un nen d'abans. Rau la por, la sang en cor, llàgrimes plorant. Des de sempre has estat un cocodril humardós. Que t'oré, que t'oré d'oré, que t'oré d'oré, la bona sort. Que t'oré, que t'oré d'oré, que t'oré d'oré, la bona sort. La gent mirant tots embadalits, tu ets censor, ningú fa un pas. Escanyolit mirant, no vindrà d'un pam.
Ull per ull. Ens acabes de descobrir una joia, eh?
Oi, és que...
Sí, Adrià Puntí ja el coneixíem, però aquesta cançó, Joan, no?
Ara ho estàvem comentant. Estàvem escoltant a Adrià Puntí amb aquesta cançó i deien Quim Masferrer, aquest home neix a Londres i és un Tom Waits, eh?
És un Tom Waits. Per mi sí, eh? Sí, sí, sí. I tenim aquí a casa nostra... El que passa que a vegades això ens passa, que acostumes a valorar el que hi ha fora. També ens passa a nivell de poble, a vegades. Al meu poble no hi ha res, valorem més el que no hi ha al poble. I això ens passa també a vegades com a persones. Tothom té una entrevista, doncs a vegades ens pensem que el que expliquem nosaltres no interessa i és mentida, interessa. O sigui, que tenim aquest estrany... Per mi que és un defecte de no valorar el que tenim.
Deixem tocar la crista una mica als de Barcelona, també. Mm-hmm. El que no passa a Barcelona no passa enlloc?
Bé, doncs, això, per un costat hem de ser conscients que aquí és la capital i que aquí passen coses que la resta de pobles no poden passar, però que no tot passa aquí. I sí que és cert que hi ha hagut alguna vegada que semblava que era Barcelona. És a dir, no és Barcelona, és Catalunya. És a dir, i Barcelona n'és la capital. I passen coses, i amb el Foraster ho podem demostrar, passen coses a tot arreu. També crec que mica en mica ens anem adonant del que tenim i que no només tot passa aquí. Però, per exemple, el meu espectacle Bona Gent porta un any de gira i quan realment se n'ha parlat és quan aterres a Barcelona. Això és veritat. Però també té una certa part de lògica. Clar, sí.
Tot i que tu vas començar amb el món del teatre, ho hem dit abans, no? Als 14 anys, llavors després... Mm. Abans de... No vas estudiar teatre, vas estudiar turisme.
Sí, sí.
I això?
Mira, no, jo vaig acabar l'institut, a casa tenen restaurant des de fa molts anys, la meva germana és la setena generació de restauradors.
Imagina't, però quants anys?
Doncs mira, data de 1840. Mm. És a dir, fa molts anys que tenen restaurant a casa. I llavors jo, tot i tenir bastant clar que volia encaminar-me cap al món de les arts escèniques, vaig decidir fer la carrera de turisme. Volia estudiar empresarials... No
perquè tu volies continuar amb el negoci.
No.
Et tocava tu com...
A mi em tocava amb aquestes coses tan catalanes que...
L'hereu,
fan una... Sí, de l'hereu, aquestes coses que fan una miqueta... Que ens l'hauríem de començar ja a despullar del tot, no? Treure'ns les de sobre, que són vicis del passat, no? Que el germà gran és el que té dret a tenir a heredar el negoci, eh? La meva germana, que és més petita que jo, i ho fa 50.000 vegades millor que com ho hagués fet jo. És més, jo segurament hagués arruïnat el negoci, no? I en canvi, ma germana ho fa amb passió, perquè aquesta és la clau, la passió. I jo en aquells moments tenia passió pel teatre, però no sabia si realment m'hi podria dedicar. I el que vaig fer va ser, doncs, mira, doncs estudiar una carrera. Que mira com són les coses, anys més tard, fent el Foraster... Què faig? En certa manera estic fent de turista.
T'ha servit.
I estic agafant moltes coses que vaig aprendre. I faig bona aquesta frase de que el saber no ocupa lloc, perquè és veritat. Pensava que no serviria de res la carrera que vaig estudiar perquè no m'hi dedicaria, i mira, anys més tard, tot torna.
I va ser fàcil prendre aquesta decisió de dir, vinga, va, deixo, diguéssim, el restaurant i em poso... Mm.
Per mi, jo ho tenia molt clar. Va ser més complicat...
Compartir-ho
amb els pares. Sí, sí, sobretot el pare, que ell li hagués agradat que jo hagués continuat el negoci familiar. També amb aquesta reminiscència de patriarcat, de que ha de ser el noi el que continua, que és el que té el cognom. Saps? Ara està continuant i ho porta la meva germana. I ho fa de fàbula. Bueno, molt millor de com ho hagués fet jo. Però aquest moment va ser complicat, sí. Però vaig tenir un... Jo crec que
va ser molt valent, Quim, per això, eh?
Bueno, vaig ser entre valent i egoista, perquè de cop i volta vaig dir, has de mirar per tu, Quim, de vida només en tenim una, i jo tenia molt clar que la meva passió era en un altre lloc, i que perquè les coses surtin bé i has de posar-hi passió. Jo segurament al negoci familiar no hi hagués posat passió. I també vaig ser una cosa, que, i és de les que n'estic més content, és que també vaig entendre que el pare no m'entengués. Jo era molt jovenet, però vaig veure que era normal que el pare li costés entendre que jo deixés tot allò, perquè ell m'ho havia ensenyat tot, ell és que m'ho havia posat tot de cara, fins i tot m'havia donat, em safat un negoci prou pròsper com per poder-te guanyar la vida, i en canvi jo li vaig dir que no, no? Però més lluny d'enfadar-me amb ell i de confrontar-me i d'enfadar-nos perquè jo, en plena adolescència, hagués pogut engegar-ho tota la merda i fotre el camp, doncs vaig entendre que el pare no m'entengués i això va ser calmar i, per tant, ser pacient. I mira, i ara doncs, les coses han anat molt bé. El pare està molt content del que faig i li agrada molt... No n'he parlat, però segurament ahir la nit va veure el Foraster per la tele.
Felicitats, per cert, eh?
Que no. I tant.
Gràcies.
Quin programa has, eh?
Per l'estrena. Gràcies, moltes gràcies. I per tant, doncs, estic molt content d'haver gestionat d'aquell... Hi ha altres coses a la vida que no les he gestionat bé, que consti, però aquesta...
No.
Puc dir que sí, que haver gestionat aquest procés complicat amb el meu pare, sobretot quan vaig prendre la decisió de no continuar, doncs és de les coses que n'estic més content.
Uh-huh. Mm. I llavors ja, de cap, al teatre, et vas centrar en el teatre, no?
Sí.
I ja vas fundar el Teatre de Guerrilla.
Bueno, van passar uns anys molt complicats, 22, sí, clar, jo tenia 22, 23, 24, 25 anys fent càstings a companyies de teatre que no et contractava ningú, que no et podies guanyar la vida, que fins que haver-hi un moment, amb 26 anyets, que ens vam ajuntar tres paios i vam fundar el Teatre de Guerrilla amb dos espectacles i que vam petar-ho a Tàrrega, que va anar molt bé, i a partir d'aquí vam dir, ostres, això comença a anar bé, però sí que va haver-hi uns moments de no voler tirar la tovallola, però sí moments de dir, hòstia, que complicat que és això, no? Mm. I això em fa que també empatitzi molt amb companyies emergents que comencen ara i que les dificultats que hi han per treure el cap, perquè una sala de Barcelona et deixa un escenari per poder ensenyar el teu treball, la complexitat per poder trobar locals d'assaig i treure el cap, no? Em fa que empatitzis molt en aquests moments perquè jo hi vaig passar-hi per aquí, no?
Va ser dur prendre la decisió d'acabar amb el Teatre de Guerrilla després de 12 anys, per això? Quim, ara que estàvem parlant de decisions...
Sí. Bueno, dur, més que res, perquè a vegades ens costa marxar de zones de confort, això que, sí. que aquesta frase que a vegades fa fins i tot ràbia, no? La zona de confort, però és veritat, perquè vam estar 12 anys junts, les coses ens anaven bé, però en canvi ens en vam adonar que volíem que ens passessin més coses i que si no hi havia un trencament seguirien passant sempre les mateixes coses, que ens anaven bé, però seguirien passant les mateixes coses. I vam ser molt valents. Jo crec que vam ser molt valents. Valents de dir, fins aquí hem arribat, i arrel de tancar aquella porta se'n van obrir d'altres. Segurament, si haguessin continuat, jo no hagués fet El Foraster, jo no hagués fet l'espectacle Bona Gent, ells no haguessin fet tot el que han fet, i haguéssim continuat igual, no? I, per tant, crec que va ser un exercici de valentia. I fins i tot, crec que socialment donem com a molt meritori que les coses durin molt. I jo no hi veig el mèrit. És a dir, per exemple, aquest matrimoni porten 50 anys de casats. Oh, que bé. Però estan bé? Si estan bé, té molt mèrit. Ara, si van tirant per aguantar, perdona, aquí no es tracta d'anar sumant anys, eh? O sigui, aquesta és una... Aquí fem la fira de la ratafia des de fa 25 anys, però ve gent, funciona. Mm. Si funciona, fantàstic, però si no, deixeu-la de fer, feu altres coses. Vull dir que a vegades és com molt meritori allargar...
Sí.
I jo crec que és interessant sempre i quan allò funcioni bé. Uh-huh. I en Teatre de Guerrilla, després de 12 anys, vam dir, no, ho hem d'allargar-ho més.
Ja està.
Hem viscut coses xulíssimes, però ja està, perquè és que si diem ja està, ens passaran coses noves.
Uh-huh. El que sí té molt de mèrit és haver dit que sí a presentar la Marató de TV3.
O temeritat, depèn com ho vulgui. No, però jo vaig presentar ja la del 2014 amb la Mònica Terribas, les malalties cardiovasculars en aquell moment, en aquella edició, i ara que hagin tornat a pensar en tu, jo és de les experiències professionals i personals, perquè en la Marató no pots fer... és a dir, hi ha personal i professional, es barreja tot es fa com una mena de maionesa allà que no saps ja què és el que sents, i és de les experiències més vitals que he viscut. Enguany, la Marató, dedicada a les malalties minoritàries, canvia de format, surt del plató de TV3, se'n va a veure territori, a buscar la gent, que són els protagonistes de la Marató, i que per fer això, per girar la Marató com un mitjó, hagin pensat en tu, per un costat m'acolloneix, i per altre em fa sentir molt, molt content.
Deixa'm preguntar-t'ho això. És el Foraster el que diu, no, anem a descentralitzar la Marató, o és TV3 que li diu, precisament el Foraster és qui ha de descentralitzar la Marató?
No, jo no. Això és una idea de l'equip de la Marató, que després de moltes exitoses edicions, perquè la Marató és... Puc dir que és mirall de les televisions d'arreu del món,
sí,
que s'emmirallen amb la Marató de TV3. Van decidir canviar de format, van decidir que la Marató sigui més itinerant, i van ser ells els que em van proposar a mi per fer aquesta Marató dins la Marató. És a dir, sortirem d'aquí, de Barcelona, abans parlàvem de Barcelunya, no? Parlàvem de la capital, doncs descentralitzar això. Sortirem d'aquí, ens anirem fins a Tàrrega, a Olot, a Reus, i acabarem al Casino Aliança del Poble Nou. I va ser l'equip de la Marató, l'incommensurable equip de la Marató, qui va tenir aquesta idea, i després, per portar-la, doncs van pensar en mi.
Ara que estem parlant d'idees, tu ets molt de proposar idees?
No... Més que moltes idees, el que sí que intento que les idees que tinc després les pugui fer baixar, perquè si no em genera molta frustració. No sé si m'explico.
Fem una cosa. Raimon Mas Llorenç, director de la productora Brutal Media, que produeix El Foraster. Com són les idees d'aquí, Mas Ferrer?
Hòstia.
Què tal?
Hola, bon dia. Què tal?
Hola, com estàs?
Bon dia, Raimon.
Bon dia, Gonara, què tal?
Com anem?
Molt bé.
Estàs ara mateix a Ramiu Mas Llorenç, està en tren, o sigui, està a l'AVE, o sigui, sí, que a vegades potser no el podrem escoltar gaire bé.
Brutal Media no paren, és que és una passada, home.
Com són les idees que et proposa Quim Mas Ferrer?
Bueno, jo... És que em fa com ràbia perquè és difícil no parlar molt bé del Quim. Jo dic amb la mal cor, perquè si no tampoc ho diria i tantes passes. Molt bé, el Quim és un tio que porta moltíssim, que el programa és ell, el programa... El Foraster és ell, i totes les idees que porta, bueno, és que són el que veieu a la tele, el programa. És el Quim, és el seu món, és el... Bueno, totes les seves idees estan allà i tota la seva personalitat està allà mateix.
Uh-huh. Mira, ens sap supergreu, però hem de deixar la connexió aquí, perquè escoltem bé a Raimon Mas Llorenç. Ai, tenim problemes, si de cas un altre dia el tornem a trucar, si us sembla, però tot i així, Raimon, moltíssimes gràcies per haver entrat, almenys dir hola, què tal?
Jo l'he sentit, i a més no l'he sentit
i
m'ha agradat molt tot el que ha dit en Raimon, que per mi és, hòstia, en Raimon és de... va confiar en mi amb el Foraster i això. Jo, bueno, no li pagaré mai, és que, bueno, estic eternament agraït que pensés en mi per fer el Foraster. Bueno, i a més... Ah, mira, ens sent encara.
Sí, està aquí. No, sí, el Raimon ens va avisar, diu, jo ho intento, jo vull ser-hi al programa, Sí. Diu, però per si de cas la connexió ja us aviso, doncs, que estaré...
I formar part de l'equip de Brutal Media, amb tots els projectes que tenen allà dins, amb un This Is Art espectacular. Hòstia, és un autèntic honor formar part de tot aquest engranatge de Brutal Media.
I tant. L'honor és nostre, prou.
Vinga.
Moltes gràcies, Raimon, gràcies per entrar en directe,
Una abraçada,
Raimon.
Moltíssimes gràcies. Anem a parlar una mica al Foraster, Joan, jo en tinc ganes, Hem anat parlant, hem fet pinzellades, però com s'estructura el programa? O sigui, on comença tot? Com decidiu els pobles on
Mira, tot hi aneu? Comença perquè amb aquesta persona que acabem de parlar ara, o que acabem d'intentar parlar ara, en Raimon Mas Llorenç va veure un dia en un festival de televisions internacional un format que es deia Comedy on the Edge, de la televisió danesa, en el que un presentador anava pel carrer entrevistant a gent i després els reunia en un teatre i els hi feia un monòleg. I diu, ostres, això podria tenir a partir d'aquí una versió catalana o a partir d'aquesta idea. I ell va pensar en mi. Ell i en Xavier Morral, que eren el que treballava també a Brutal Media, però en tot va començar amb en Raimon Mas Llorenç. Jo vaig veure aquest programa danès i dic, ostres, realment es pot fer alguna cosa xula. I vam fer la versió catalana. La versió catalana era reforçar molt la idea del paisatge humà, descobrir territori. Jo he visitat pobles que desconeixia que existissin, i ho dic de veritat, noms de dir, hòstia, Bràfim? On és això? Bràfim. També sóc de Sant Feliu de Buixalleu, vull dir que tampoc ho presumi massa. Però tot va partir d'aquí. I a partir d'aquí vam fer un programa pilot.
Sí.
El van fer en el poble d'Espolla, el van presentar a TV3 i TV3 van dir, ens agrada molt això, fem la primera temporada. Després ens estructurem de la següent manera. Cada temporada, ahir vam arrencar la setena, té un número de pobles en el que intentem que cada temporada que l'espectador pugui veure la gran diversitat que tenim a casa nostra, dialectal, paisatgística. No té res a veure un poble de la Plana de Lleida amb la boira que un poble de l'Empordà amb la tramuntana i un poble del Delta de l'Ebre amb la llum i els arrossers que tenen allà, que és tan brutal. I hi ha un equip de localització que selecciona poblets d'aquests petits, que jo no hi participo, i a partir d'aquí, un cop tenim els pobles més o menys seleccionats, un equip arriba allà, el Foraster arriba allà i comença a parlar amb tot el que es belluga i a conèixer gent, i a conèixer pobles a través de la seva gent.
I ells et marquen, o sigui, l'equip de producció et marca una mica doncs, els personatges del poble, o tu arribes i amb el micròfon...
No, el que sí que hi ha és... hi ha un equip de localització que a vegades el propi contacte que tens allà, algú de l'Ajuntament o un tècnic o és igual, alguna persona d'allà, et diu, ostres, mira, aquí tenim una senyora que fa això que creiem que és peculiar, o aquí tenim una botiga que és centenària, o tenim un mossèn que resulta que no sé què... I llavors, evidentment, nosaltres tot això forma part d'un informe que després es farceix amb la gent que em trobo pel carrer, espontanis, que no saps qui hi ha, i així es configura el programa. Fins al punt que si el foraster, en lloc d'anar-hi el 14 i 15 de febrer i anés el 17 i 18 de febrer, seria un programa diferent.
Fixa.
Perquè aquella persona que he entrevistat pel carrer potser al cap de dos dies no hagués passat per allà. I aquesta és la... Que també fa que l'espectador digui, jo puc fer de foraster, perquè tothom pot fer de foraster o forastera i arribar allà i veure la teva pròpia, la pròpia lectura d'aquell poble, no? És tot molt orgànic, tot molt, molt de veritat. Intentem que sigui molt de veritat el que passa.
Hi ha una cosa que ens crida molt l'atenció als seguidors del foraster i és el tracte de vos.
Ah.
S'ha perdut molt,
sí.
Però tu ho segueixes fent.
Jo és que els avis ja no hi són a casa i sempre els havia tractat de vos, els quatre avis. I a mi és un tracte que és més d'educació, per mi és de respecte. I com que jo sóc dels que m'encanta parlar amb la gent gran perquè és que tinc molt a guanyar quan parlo amb ells, perquè aquests pous d'experiència i... Ostres, m'agrada molt. I fins i tot amb els meus avis, que mira que hi vaig intentar estar molt amb ells, de vegades, ara que no hi són, penso encara hi havies d'haver estat més, Quim, saps? I en l'equip del programa els vaig dir... Bueno, jo... no és que els hi digués, és que ja, ells ja ho van veure, perquè de seguida em surt aquest tracte de bosc que està, per mi, ple de respecte i de dir, sisplau, no deixeu d'explicar-nos coses, perquè... Hi ha moltes coses que amb vosaltres s'acabaran.
I amb les camises de quadros.
Ai, això...
Què passa?
Ui, això no... Ui,
però això és més del foraster que no pas del Quim Masferrer,
Masferrer,
no?
Tu veus com va en Quim Masferrer, avui?
Home, no, vas va perfecte.
Va provar amb una samarreta... No porto mai camises, jo.
Mai, eh?
Mai. Home, puc arribar a posar camises si m'haig de mudar un dia o tinc un casament. Però no, la camisa és precisament una peça de roba que no m'agrada.
Que no va amb tu, potser.
Però bé...
Són exigències del guió, no,
Quim? Dins l'equip que hi ha, l'incommensurable equip que té el foraster, perquè és brutal, l'equip del foraster. Tots, realització, direcció, càmeres, tots. Doncs hi ha un estilisme en el que van dir, ostres, Quim, estaria bé relacionar amb tu aquestes camises a quadres, fins i tot el look, saps? Aquesta barba així una miqueta... El foraster és un pobre loser, és un tio que és un somiatruïtes, que va buscant històries per Catalunya, i llavors se l'acompanya d'una estètica, no? I d'un estilisme, i va ser camises de quadres, que no em porto mai.
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 El foraster t'ha canviat la vida, per això.
Sí. El foraster m'ha canviat la vida no només a nivell professional, sinó a nivell personal. Mm. Perquè no és que jo abans no cregués en la gent, jo he cregut sempre en la gent, però amb el foraster sí pot ser, encara te n'adones que hi creus més. I que les persones per defecte són bones i que si compartim històries ens enriquim tots plegats i que quan gràcies a la història d'algú que t'explica en un poble, algú que no coneixies de res, fa que els ulls se tornin vidriosos i que t'emocionis, això no té preu. I llavors el foraster què ha fet? Ha fet que la meva cartera d'amics sigui molt més gran que abans, quan no feia el foraster. I això, per mi, se'n diu canviar la vida. És a dir, pots enriquir-te molt i aprendre molt gràcies a la gent i per tant, sentencio que m'ha canviat la vida el foraster. Professionalment i personalment.
Li podem fer un examen al foraster o no?
Oh, ai. Ui, ai. A veure.
Tira, Xavi.
A veure. I am gonna stay here for a while.
I just need to see you smile. Vinga, va, anem a fer-li un foraster al foraster.
A veure.
Et diem quatre pobles.
Hòstia, ai.
I ens dius, ja t'ho preguntaré cada vegada,
sí,
perquè no te n'oblidis,
Sí.
Ens dius comarca.
Hòstia, comarca sóc molt dolent jo,
Població.
Població, nombre...
Més o menys.
Ui. Pensa que em porto 85,
I, va, una mica més fàcil.
Va.
I el sentiment que te'n vas endur d'aquell poble.
Ah, aquest segurament seria més fàcil.
Sí?
Ai.
Anem a Guils de Cerdanya.
Guils de Cerdanya, sí.
Comarca.
A Cerdanya.
Població.
Nombre d'habitants. Hòstia, Guils no ho recordo.
Són poquets.
Sí, no arriba a 300, potser.
Ai, una mica més, va.
Sí? 350. És que no ho sé.
529.
500. Hòstia, home, Déu-n'hi-do, carai, és gran. Carai.
Quin sentiment t'endús de Guils de Cerdanya?
De Guils de Cerdanya, a Guils de Cerdanya vam fer una sortida que ells organitzaven, que jo la vaig enganxar, amb raquetes, de nit, per la neu, amb lluna plena, que vaig apuntar-me, devem ser una trentena de persones del poble, que van fer una sortida pel mig de la neu, amb aquella lluna plena, que vaig dir, hòstia, això, la de dentetes que fareu de gent que mirarà el programa i dirà, jo vull viure en aquest collons de poble. I me'n recordo d'aquella sortida, i tant.
Un clàssic que usem els de Can Fanga per dir que és molt lluny. Castellfollit de la Roca. Mm. Comarca.
Això deu ser Garrotxa, no?
Garrotxa.
Sí. Molt bé, eh?
Nombre d'habitants, va.
Hòstia, aquest és més gran, sí. Castellfollit. Jo crec que ratllava els 1.900 o...
950.
950, sí, d'acord.
Va,
sí.
Perfecte, aprovadíssim. Un sentiment.
Un sentiment.
Ai.
Hòstia, bueno, aquí hi ha una història que ha marcat el foraster. La història d'en Pepe Soto, que estava, el veí que estava fent un catamarà amb les seves pròpies mans en un pati de casa seva per creuar l'Atlàntic i anar a Sant Blas, malalt, en Pepe, malalt de càncer, i que era el somni de la seva vida. I ara puc afegir que en Pepe ho va provar, ho va intentar, va arribar fins a Canàries, sortint de Canàries anant cap a Madeira, va tenir el catamarà, va tenir uns problemes, ell també de salut està com està, i va fer marxa enrere, però la darrera vegada que vaig parlar amb ell em va dir, Quim, jo ho tornaré a provar.
Carai.
Llavors, hòstia, Pepe, i tant.
Anem cap a Benifallet.
Sí.
Comarca?
Benifallet és... hòstia, Benifallet... Clar, hòstia, ara pla. Clar, Baix Ebre...
Baix Ebre?
Sí, Baix Ebre. Baix Ebre i enganxava a dalt.
A nombre d'habitants...
Benifallet també és gran. També deu tenir el ratll dels 1.900, por ahí, no? Menys, 700.
714.
Sí. Hòstia.
I un sentiment?
Para que no m'olvides. El ball que la Cinteta i en Miquelet regalen de Lorenzo Santamaria en el menjador de casa seva. Bueno, va ser segurament de les primeres seqüències... Aquest va ser el primer programa que es va emetre de tots del Foraster i per mi el rodatge va ser la primera seqüència de carregada de sentiment. I més que amb el Foraster després, al cap de 5 anys, vaig tornar-hi, vaig poder parlar amb ells i que fa molt poquet ens va deixar en Miquelet. I per tant, sí...
Superaprovat, eh?
Aprovadíssim.
Home.
Aprovadíssim.
No?
I bueno, el nombre d'habitants. Però...
Ja home, no, tot bé. Ens queden ja pocs minuts, és una pena que estaríem parlant encara més d'anècdotes de la vida de Quim Masferrer, però parlem també, no volem deixar escapar l'ocasió, també has estat molt vinculat a la política, no? Alguna vegada també t'has trobat algun moment complicat o alguna vegada t'han dit, mira, per aquí no passis, no diguis això?
Segurament, però... aquesta de vida només en tenim una i hem vingut aquí a sentir-nos lliures, almenys jo. En bona part em dedico a la feina que em dedico per la llibertat que em suposa, llibertat escènica per dir coses, i per tant en aquest sentit, més que dedicar-me a la política, m'he dedicat a la que m'apassiona i a la vida, i m'he trobat en un moment en el nostre país en el que tenim una lluita col·lectiva en la que jo m'hi he volgut sumar i no amagar el cap sota l'ala, sinó ans al contrari, presentant unes quantes manifestacions d'11 de setembre, la B baixa que vam fer, bueno, n'he fet diverses, però no m'ho he plantejat, vull dir, surt de dins.
Surt de dins.
Sí, i tant. I que diguin el que vulguin. Sí, sí.
Bàrbara. La Vila Negra.
Home.
Què?
Un altre gran
Acabem
tema.
Així? Et sembla bé?
Em sembla fantàstic. La versió de Roger Mas i la Copla Sant Jordi?
A veure, la busquem... Sí, la de Bàrbara.
La de Bàrbara, home, és una cançó que he fet servir en un espectacle meu perquè és un dels temes que m'agraden més.
Quim Masferrer, Joan, ha estat un plaer, oi?
Sempre és un plaer.
És molt bona gent.
I tant.
Ai, ho intentem. ho intentem.
Vols dir-ho, no, als oients de Ràdio Estel?
Vinga, va.
Ai, sí, oi, clar que sí. Oients de Ràdio Estel, sou molt bona gent.
Moltíssimes gràcies. Recordem, Quim Masferrer, el podreu veure al Club Capitol fins al 8 de desembre amb el seu espectacle Bona Gent. Ara sí, bona nit a tothom. Je m'étais endormi quand soudain semblant crever le ciel venant de nulle part surgit un aigle noir un beau jour.